Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La polèmica reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja en el 2025 fa avui un pas important amb la signatura de l'acord entre el Ministeri de Treball i els sindicats. Bona tarda, soc Carlos Losada i el pas que donen avui les dues parts no ha de sorprendre ningú un cop la patronal es va desmarcar d'aquesta possible entesa. Només quedaven pendents uns arrells entre les posicions del Ministeri i els agents sindicals, però tot ha estat molt ràpid. L'últim document el va enviar dilluns al Ministeri de Treball i avui mateix ja s'assigna. Mentrestant, les tradicionals copes de cava de Nadal de les patronals catalanes han tingut com a fil comú el rebuig al pacte entre el govern i sindicats per reduir aquesta jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja. Cambra de Comerç, Foment del Treball i PIMEC han criticat de manera molt contundent que la reforma es porti al Congrés dels Diputats sense comptar amb un acord de les patronals i alerten que aquesta mesura portarà a la ruïna a moltes empreses, sobretot petites i mitjanes. Ha recollit les reaccions de les patronals catalanes al Sergi Tor. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Doncs mala maró, no?, entre els patronals, el govern i els sindicats, no?, amb aquest tema.
Sí, així és. Consideren les patronals que es tracta d'una decisió inèdita en democràcia que trenca el diàleg social i la concertació amb conseqüències imprevisibles, tant des del punt de vista social com també de l'econòmic. Des del punt de vista social, el president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, denuncia la unilateralitat en aquest document amb un tema nuclear de les relacions laborals com és la jornada de treball. Recordem que des de feia 4 dècades s'aplicava la jornada a Espanya de 40 hores setmanals, pactada amb el govern aleshores de Felipe González. I ara redueix aquesta jornada laboral sense reducció de salari. Sánchez Llibre, contundent, afirma que l'acord d'avui sense les patronals és irregular.
Estem davant d'un acord irregular respecte al que s'ha vingut plantejant aquests últims... des d'aquí hi ha democràcia a Espanya. Des d'aquí hi ha democràcia a Espanya, el diàleg social i la negociació col·lectiva ha estat una eina fonamental per l'evolució de l'economia, per l'evolució de l'Estat. Ara, si ara volen canviar les regles del joc al segle XXI, bueno, pues, serà la seva responsabilitat.
I ara parlem de les conseqüències econòmiques. Segons un estudi de Cepime, el cost directe de la rebaixa laboral serà de 1.000 euros anuals per treballador de mitjana, el que es tradueix a tota Espanya en 12.000 milions d'euros, que pujarien fins als 42.000 per la pèrdua del valor afegit i de l'actual absentisme laboral. Des de Pime que reclamava, en aquest cas, que s'incorporessin exempcions per dimensió i sector laboral. El seu president, Antoni Canyeta, alerta que aquesta unilateralitat i globalitat del decret perjudica a petites i mitjanes empreses.
Tots, treballadors, empresàries, persones autònoms, tots volem treballar menys i cobrar més, que ningú s'enganyi. Però PIMEC va posar damunt de la taula que una proposta, com està fent el govern, de baixar de 47 a 37 hores i mitja, realment, quan tu ets una pime i sobretot quan és una microempresa, faria en aquest cas la inviabilitat de molts dels negocis.
I quin és el recorregut ara del document que ha presentat avui la ministra de Treball, Yolanda Díaz, amb els sindicats? Doncs bé, ara aquest document ha de passar els tràmits de l'informe del Consell Econòmic i Social i després ha de passar pel Consell de Ministres, que ha de traslladar el text definitivament a les Corts. La ministra de Treball vol la tramitació urgent perquè entri en vigor la reforma laboral a partir del 2026. I ara seran els grups parlamentaris a les Corts que tindran l'última paraula.
Gràcies, Sergi. 6 minuts, 2:43, àrea de serveis. Encarem un cap de setmana de temps força tranquil. Hi haurà moltes estones de sol, boires en punts de l'interior que poden ser persistents a les comarques de Lleida i alguns ruixats intermitents a la cara nord del Pirineu. La cota de neu dissabte pujarà de 800 a 1.600 metres i diumenge baixarà de 1.800 a 1.600. Pel que fa a diumenge, doncs cap al tard no es descarta algun ruixat a les comarques de Girona i també a les dels Ports, a la zona de Tarragona. Diumenge es tornarà a reforçar el vent de mestral i la tramuntana. Les temperatures pugen dissabte al Pirineu i al sud i diumenge també a la resta de Catalunya amb un ambient general que serà més agradable al centre del dia, un ambient, podríem dir, força càlid. Sàpiguem com està la xarxa viària amb la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda. Aquesta hora dos punts amb complicacions. A les 30 de Sant Boi de Llobregat hi ha un accident que talla un carril en sentit Barcelona. Hi ha més de 3 quilòmetres de cua des de Viladecans fins a aquest punt i també 2 quilòmetres de cua de sortida per efecte Badoc. També una altra incidència complica la circulació a l'autovia A2. A Sant Joan d'Espí hi ha un carril tallat de sortida cap a Lleida per un altre accident i són més de 3 quilòmetres de cua en aquest tram de l'autovia A2 de sortida. També d'entrada a la mateixa autovia 2 hi ha un camió avariat al voral a l'alçada de Sant Feliu de Llobregat. Això provoca 2 quilòmetres de cua i també de retruc afecta a l'enllaç de la B23 amb aquesta autovia A2 amb aturades des de Molins de Rei per anar cap a aquesta autovia A2. A banda d'això, comentar-vos que hi ha retencions habituals a la C58 entre Montcada i el Nus de la Trinitat d'entrada a la capital catalana, també al mateix tram de la C33, i a la mateixa C58 hi ha cues de sortida a l'alçada de Ripollet. De moment, això és el més destacat des de Català Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aconseguit salvar en extremis les ordenances fiscals per l'any que ve. Una reunió amb la líder dels comuns, Janet Sanz, la passada nit, ha servit per desencallar aquestes negociacions que estaven completament aturades. Finalment, els comuns s'han sortit amb la seva i Collboni i el PSC han rebutjat la construcció d'una terminal de creuers de luxe al port de Barcelona, que era condició indispensable pel vot favorable dels comuns. El vot favorable dels comuns també s'ha afegit concretament al d'Esquerra Republicana de Catalunya. Aquest plenari que s'ha fet aquest matí l'ha seguit la Clàudia Cifuentes.
L'Ajuntament de Barcelona ha aconseguit tirar endavant les ordenances fiscals pel 2025 amb vots del govern de PSC, Comú i Esquerra. Entrant en vigor a partir de l'1 de gener i afecten especialment el turisme a la ciutat de Barcelona. L'IBI pujarà fins a l'1,17% a més de 200 hotels i la taxa turística es dobla, pujarà de 4 a 8 euros. També afectarà els autocars turístics que vulguin aparcar on passaran de pagar 20 euros a pagar-ne 80. La presidenta del grup de Comú, Janet Sanz, ha remarcat que Barcelona necessita un decreixement turístic i que aquestes noves ordenances fiscals són bones mesures. En Jordi Castellana, d'Esquerra, també defensa el decreixement turístic.
I les mesures que hem proposat, l'impacte que generen és no fiscalitat, no més fiscalitat pels barcelonins, però sí més ingressos d'aquelles activitats més lucratives com són el turisme per poder tenir millors serveis públics.
Una altra mesura proposada per reduir el turisme és l'eliminació de terminals de creuers, que ha estat molt polèmica, però Collboni celebra que finalment hagi hagut un acord.
Espanya el que volen és que els polítics ens posem d'acord per tirar endavant la ciutat i el país, i avui hem tingut una demostració d'acord important, un acord progressista. Jo vull agrair als grups de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana la capacitat d'acord que avui hem demostrat. Efectivament, sense pujar la pressió fiscal ni a les famílies, ni a les pimes, ni als autònoms, i sí augmentant la pressió fiscal sobre una activitat que va molt bé a la ciutat, que és molt bona per la ciutat, però que pot pagar més impostos en favor de la ciutat, que és el sector turístic.
El regidor de Trias, Damià Calvet, ha votat en contra i remarca que no són ordenances que necessita Barcelona perquè no permeten afrontar els reptes de futur a la ciutat. En la mateixa línia, la regidora del PP, Àngels Esteller, diuen que aquestes mesures tornen a criminalitzar el turisme i castiguen els ciutadans.
Gràcies, Clàudia. Et parlo ara del possible traspàs de competències als Mossos, concretament del control de ports i aeroports, que no només ha posat en peu de guerra a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional, sinó també que es veu com precipitat, diuen, des de la policia autonòmica. Concretament, el sindicat USPAC alerta de les conseqüències d'assumir més competències sense ampliar la plantilla dels agents. Amb el portaveu de USPAC ha parlat la Mar Puerto.
Sí, Albert Palacio, del sindicat de Mossos USPAC, valora de precipitades les noves competències i assegura que els hi falten efectius per assumir la vigilància de ports i aeroports, i reivindiquen el paper fonamental que tenen en infraestructures crítiques com aquestes per garantir la seguretat nacional, lluitar contra el narcotràfic i també el tràfic d'armes.
Des del sindicat USPAC veiem molt precipitat les noves competències que vol assumir el president. Nostres càlculs són de més de 2.000 Mossos per cobrir aquestes places, i actualment no hi som, i estem necessitats d'efectius al carrer patrullant, treballant pel ciutadà, i estem faltos d'efectius. Llavors, si ens en treuen 2.000 més i sense una formació molt específica, perquè és una feina molt específica, pues no estem preparats.
A tot això, Salvador Illa, recordem, s'ha compromès a proporcionar als Mossos tot el que necessitin i ha defensat també la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al sistema d'emergència 112, afirmant que això garantirà una major col·laboració entre tots els cossos i permetrà una resposta més àgil i millor.
Molt bé, t'explico ara que el govern del president de la Generalitat, el govern català, el govern de Salvador Illa, s'ha compromès també que per a finals de 2025 reduirà en 9 mesos les llistes d'espera per a la valoració de la dependència i discapacitat. En l'actualitat, atenció, la mitjana d'espera és de ni més ni menys que d'un any. És molt temps per a les famílies que tenen una doble inquietud. A la necessitat de l'informe per rebre la prestació s'afegeix al mateix estat de salut de l'afectat o l'afectada. Una dada terrible. L'any passat a Catalunya es van morir 12.280 persones esperant la prestació. Dos terços del total ja havien superat la valoració i tenien el dret reconegut, però encara estaven a l'espera de rebre aquesta prestació. I és que la realitat és que la llei de la dependència, el sistema d'ajuts a les persones que no es poden valdre per si soles i aprovada fa 18 anys, mai ha acabat de funcionar amb rigorositat i pel mal finançament i també per un laberint burocràtic que no s'acaba mai. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens aproximem a aquesta realitat que tenen 200.000 persones a Catalunya i que es troben a la llista d'espera per una valoració del seu estat. Sergi Tor, a migdia COPE Catalunya i Andorra, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ens ha avançat les mesures més urgents per reduir 3 mesos aquestes llistes d'espera. Sergi, quines mesures són? Aviam.
Sí, el titular que ens ha ofert la consellera Mònica Martínez seria menys papers, més digitalització i més personal, per ser amb la contractació de 40 persones de reforç. El govern de la Generalitat destinarà 2,3 milions d'euros per agilitzar uns tràmits que eternitzen un procés que necessita ser àgil i efectiu. L'objectiu és reduir en 3 mesos, Carles, com tu molt bé has dit, aquestes llistes d'espera que ara atrapen a gairebé 200.000 persones a Catalunya. 57.000 estan esperant l'informe de dependència i 133.000 el de discapacitat. Hi ha, a més a més, 15.000 persones que estan a l'espera d'una plaça de residència. Aquí hi ha un termini entre 1 a 3 anys en funció de la ubicació. L'embut arriba sobretot a la seva part inicial. Ara únicament el 20% de les sol·licituds se fa online. La resta és per entrevista personal i papers que col·lapsen el sistema ja a la part inicial. Per aquest motiu, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, diu que s'ha de reforçar les peticions online per concentrar així les personals a les estrictament necessàries pels recursos de l'afectat o afectada.
Primer paquet de transformació digital, de facilitar l'accés dels ciutadans per fonamentar que qui pugui fer una sol·licitud online. Les sol·licituds online no estan arribant. Només un 20% de les sol·licituds es fan online, el 80% es fan en paper. Això és una primera dificultat que endarrereix tot el sistema. Inclús persones que treballen amb ordinadors tots els dies ens han dit que han acabat fent-les en paper del complicat que era adjuntar tots els papers.
La primera mesura ja és efectiva, no és necessària des del mes de novembre l'informe mèdic del CAP es substitueix per un visor salut o social més ràpid, com apunta la consellera.
Des del novembre ja no és necessari que les persones vagin al seu centre d'atenció primària a imprimir l'informe mèdic per adjuntar-lo a la sol·licitud. Ara ja aquest tràmit ja no és necessari perquè ja hem creat un visor que les persones, els serveis socials que tramiten la dependència, ja poden visualitzar l'informe mèdic directament. Llavors esperem que això ja és un primer avenç, però també pensem que reforçarà que hi hagi més sol·licituds online.
A més, hi ha un altre sector i un altre factor. L'envelliment de la població està augmentant les sol·licituds i, per tant, el col·lapse. En els últims 10 anys, els sol·licitants dels ajuts per dependència han augmentat un 86%. El 2023 van arribar les 120.000 sol·licituds. També han augmentat els beneficiaris pels ajuts per discapacitat, fins a les gairebé 700.000 persones.
Com hem escoltat, el govern promet reduir a 9 mesos l'espera per valorar la dependència de la discapacitat i també assegura que abans del 2025 es reduirà fins als 9 mesos. Són propòsits importants, destacats amb una llei que sempre ha estat envoltada de molta polèmica perquè ha costat molt i molt i molt que es pugui aplicar i quan s'ha aplicat tard i a vegades malament. La senyora Mercè Vall és presidenta de COCARMI. Senyora Vall, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé, com valora, Cocarmi, vostè concretament, doncs, aquests canvis que vol introduir el govern de la Generalitat, dels que estem parlant avui, doncs, accelerar les valoracions de la dependència i que al final de 2025, de l'any que ve, redueixi a 9 mesos. Són fites importants. Com ho veu?
Bueno, nosaltres pensem que això és un primer pas d'algo que portem demanant des de fa molt temps, no? Perquè cada vegada s'estan allargant els processos de valoració i això fa que les persones que tindrien dret a unes prestacions i a unes ajudes o se'ls compliqui hasta l'extrem de que moltes vegades no arriben a temps, no? O inclús pues, que en certs moments pues, facin una previsió avançada que llavors el que fa és que encara col·lapsen més el sistema. És una bona notícia per començar esperant que hi hagi una continuïtat al no tema.
I donar marxa de temps perquè es pugui començar a aplicar el més aviat possible, desencalli aquestes llargues llistes que hi ha. Perquè ara mateix, senyora Batlle, quanta gent hi ha a Catalunya aproximadament que estigui esperant que li reconeguin la seva situació com a dependent, com a pas previ imprescindible per poder accedir als ajuts? Hi ha molta gent encara, a hores d'ara.
Bueno, no tinc jo el número perquè això és una estadística que té el departament, sí. Però sí que sabem que són molta gent, però és que a més cada any augmenta el número de demandes perquè pues, l'envelliment prematur, l'esperança de vida més llarga i al mateix temps pues, això s'incrementa perquè a la llista d'espera que hi ha, vull dir que l'augment és progressiu però augmentatiu perquè s'acumula la llista en els nous. Llavors volen arribar a aquest punt de que els nous siguin més ràpid, però que també la llista se vagi reduint. I esperem que això sigui, ja li vam dir a la consellera, que això sigui el primer pas perquè hem d'arribar amb un temps mínim a lo que seria normal, màxim 3 mesos.
Clar, perquè hi ha casos que hi ha gent que porti fins i tot un any esperant que se li pugui reconèixer aquesta dependència. A més, el que denuncieu sempre moltes associacions és que ficar-te a demanar la llei de la dependència és com ficar-te en un embolic, un laberint burocràtic, Mercè, no?
Sí, bueno, és que precisament el problema que també han detectat, i aquí és on em posen èmfasi en resoldre'l, és que no hi ha una bona coordinació, una bona connexió. Els falta la part informàtica, no tenen ben informatitzada. Llavors, un dels punts que han fet és, per un costat, ja creuaran dades en salut, que això ja evitarà molts informes mèdics, i després, que si ja està clar que tenen una bona valoració pues, per part del neuròleg, del psicòleg, que ja dona referència, no caldrà, perquè ara el procés és tan tancat que diuen una vegada se li accepta la valoració de passar per un tribunal que hi ha d'haver tots aquests especialistes. Si una persona no necessita un especialista perquè per seu no ho necessita o perquè ja està ben definit, això pues, ja s'evitarà, ja no serà tan llarg el procés de valoració.
Accelerar-ho tot una mica més, no? Això seria fantàstic. Una altra qüestió, senyora Batlle, les prestacions i ajuts que atorga la llei de la dependència es reben puntualment o hi ha retrasos, això? Com ho teniu?
No, una vegada estan ja acordades i pagades, acordades
sí,
i definides, llavors el pago ja és automàtic, llavors sí que ja se reben puntualment cada mes o dia acordat, sí, inclús quan els hi fan la valoració, si hi ha retrasos, també els atrasos també els hi paguen. El que costa és la valoració entre el sistema.
Entre el sistema, clar. Sí, sí. I aquests ajuts, aquestes prestacions, estan adequades al dia a dia o s'haurien d'actualitzar? Han quedat desfasades? Com ho veuen vostès?
Bueno, a veure, jo crec que n'hi ha que han quedat desfasades, però això també n'hi ha algunes que ja no depèn sol de Catalunya perquè ja són de... El tema de dependències de govern central i llavors se basen en aquests estàndards que precisament també a nivell nacional també s'està revisant la llei de dependència. I aquí pues, també hi ha una part, perquè a vegades l'administració es queixa de que no li arriben tots els ajuts, però és que aquí també hi ha un desfase, perquè Madrid diu que es pagarà fins al 50% Madrid i la resta les comunitats autònomes, però les comunitats autònomes el que interpreten és que els ha de pagar el 50%, i aquest 50% tampoc no és res, no és real. I això és una cosa que han de negociar i s'han de posar d'acord.
Molt bé. Una altra qüestió. El tema de les residències. Quant temps pot trigar una persona que ho necessiti, doncs, obtenir, entrar en una plaça d'una residència pública o concertada? Ho teniu calculat, això, de Secocarmi?
No ho tenim calculat perquè no tenim accés a les llistes d'espera, no? Ja. Llavors, el que... Claro, a vegades, pues, quan... El problema és que no hi ha prou places i si n'hi ha de noves, pues no s'han obert encara la concertació. I l'altre és quan hi ha una vacant, però no sabem fins a quin punt els que ens assignen, perquè, claro, venen les persones designades per l'administració, el temps que porten en llista d'espera. Llavors aquí també... Bé, precisament... També ens falten moltes dades estadístiques,
yeah, clar,
no? I és una de les coses que també el departament s'ha compromès a facilitar-les.
Molt bé. Clar, molt bé. Doncs, senyora Vall, esperem, els hi donem 100 dies de gràcia a aquest govern amb les promeses i les propostes que han posat sobre la taula per desencallar doncs, la llei de la dependència. Li dona 100 dies? Sí.
Els donem 100 dies, però que no se n'agafin més, perquè ja els dies de festa no els compten, ja de Nadal n'hi ha molts.
Molt bé, Mercè Batlle, presidenta de Cocarmi, gràcies per atendre'ns, bona tarda, molta sort, i ja que ho has dit, molt bon Nadal, Mercè, per tothom, eh?
Igualment, moltes gràcies.
Doncs molt bé, arriba el moment ja, com cada dia a aquesta hora, de fer un parèntesi per publicitat i després l'Eloi Moreno t'explica el primer que has de fer si et toca la Loteria Nadal, que recordeu, se sorteja aquest diumenge. No marxis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Sephora celebra la Navidad contigo. Nuestra mejor selección de regalos de belleza de tus marcas favoritas. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el pulpo crudo grande 2 a 3 kilos a 12,95 euros el kilo hasta el 24 de diciembre. Al campo, sales ganando.
La librería perdida de Evi Butz ha conquistado a más de 1 millón de lectores. 2 historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Evi Butz, la historia más mágica de estas Navidades.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Esta Navidad llegan los precios imbatibles con ofertas como el gambón extra grande Pescanova con un precio imbatible de 8,95 € el kilo. O el cordero recental por cuartos, medios o enteros con un precio imbatible de 13,95 € el kilo. Hasta el 24 de diciembre en hipermercados, Market, Web y App. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs molt atents a les recomanacions que han facilitat els economistes de l'Eloi Moreno, pensant si diumenge ets un dels afortunats que toca algun dels grans premis de la Loteria de Nadal. Escolta-ho.
S'acosten les festes de Nadal i, com cada any, molts de nosaltres estarem pendents dels números guanyadors dels diferents premis de la loteria. Tot i això, molta gent no sap què hauria de fer si li toca un premi per cobrar-lo i com hem de fer si volem repartir els diners amb familiars o amics. Hem parlat amb Carme Jové, que és la presidenta de la Comissió de Fiscalistes, i ens ha comentat quins passos hem de seguir per cobrar un premi de loteries.
Si l'hem comprat a repartit, hem d'anar tots a cobrar, perquè quan anem a cobrar ens demanaran el DNI. Segon consell, no, és que l'he comprat jo sol, però jo el vull repartir, no? Perquè vull repartir una tercera part a cada fill, m'invento. Hem d'anar tots a cobrar, perquè si vaig a cobrar jo, a la gràcia t'he estat jo, i després decideixo repartir. Doncs això pot ser una presumpció d'una donació, i això tributa per l'impost de donacions.
El que molts temem són els impostos de loteries d'Hisenda. Hem de saber, però, que els primers 40.000 euros de premi no apliquen retencions i és a partir d'aquesta xifra que s'imposa una retenció fixa, és a dir, a tots els premis, del 20%. Així ho explica Carme Jové amb la grossa de Nadal que sortejarà aquest diumenge.
Ara, amb la loteria de Nadal, que el premi gros són 400.000 euros, els primers 40 no tributaran, tributaran els restants 360 i tributen a un tipus fix del 20%. Per tant, si ens toca la grossa amb un número, a la nostra butxaca net arribaran 328.000 euros.
Encara que un premi d'aquesta magnitud suposa una gran ajuda per a la vida de moltes famílies, no és fàcil administrar-los. De fet, així ho diuen les dades.
Hi ha estadístiques que quasi el 70% de les persones a les que els toca un premi gros acaben arruïnades. Si el premi és molt gran i realment tapen forats encara em queda, evidentment recomano algun assessor financer que t'assessori què fer amb els diners perquè això t'aguanti molt temps.
Així doncs, si tenim sort i ens toca un premi durant aquestes festes de Nadal, sigui la quantia que sigui, hem de ser conscients i saber gestionar-los per poder-ne treure el màxim profit.
Doncs moltes gràcies, Eloi. Seguirem les recomanacions que ens ha fet la teva convidada. Eh? Uns quants patis d'escoles de la ciutat de Barcelona tenen l'espasa de Damocles a sobre, i és que s'ha obert un debat amb postures de difícil conciliació. Es tracta de la confrontació entre la reivindicació de la salut i el descans amb l'exercici de l'educació i l'esport. El conflicte en qüestió és pel sud als patis de les escoles, no tant a les hores lectives, sinó després. Parlo d'entrenaments o partits que s'hi juguen de bàsquet, hoquei o handbol i que es fan en la franja de la tarda-nit. Les molèsties veïnals han acabat als jutjats amb una desena de denúncies a les que acusen els centres educatius de superar el llindar màxim de decibels que la norma permet. Avui, darrere en COPE Catalunya i Andorra, hem parlat amb el Jordi Barberan, que és director dels Salesians de Rocafort, a Barcelona, que és una de les escoles denunciades. L'ha escoltat la Mar Puerto.
Sí, al llarg del darrer any la meitat dels litigis s'han resolt sense arribar a judici després de que les escoles hagin cedit restringint les activitats, l'aforament o l'horari de les seves instal·lacions descobertes i confrontant-se a habitatges, ja sigui durant la jornada escolar o més enllà de les classes. Col·legis de la ciutat, com per exemple l'escola Salesians Rocafort, el director del qual és Jordi Barberan, qui ens ha explicat la situació.
Tenim algun veí, tant nosaltres com d'altres escoles de la ciutat, i ja en aquests moments ja sabem que de fora també de Barcelona, doncs que el que és el so que es produeix en els patis escolars doncs el molesta, no? I a partir d'aquí hi ha hagut algunes queixes, però fins i tot hem arribat al punt de tenir doncs alguna denúncia pel soroll, no?, que es fa doncs, mentre es pot estar fent classe d'educació física, es pot estar fent les sessions escolars de la tarda, l'esbarjo del matí o l'esbarjo del migdia.
A més, Barberan també explica que els pares dels alumnes estan vivint el conflicte amb ràbia i el que volen és fer soroll mentre que des de l'escola intenten mantenir la calma perquè la situació no se'n vagi més enllà de les mans.
Com a escola no podem permetre, no?, que l'alumnat hagi d'estar sempre a l'aula, que no pugui sortir. De fet, bueno, curricularment l'educació física l'hem de fer en aquest espai del pati. I està clar que és el tema doncs, d'esport extraescolar, d'activitats de lleure de cap de setmana, esplais, etc. Doncs hem de donar sortida i cabuda als infants, no?, pel seu creixement. Els pares, evidentment, doncs, amb la indignació que suposa aquest fet, no?, vull dir que estem aquí deixant, privant a l'alumnat. És una cosa pròpia d'una escola, no?, que és un pati escolar. Hem mirat de mantenir la calma, és a dir, bueno, anem a parlar allà on s'ha de parlar, anem a fer les coses. Els pares, evidentment, volen sortir al carrer, volen manifestar-se, volen fer soroll.
D'aquesta manera, per mirar de minimitzar l'impacte, afirma, des de l'escola, han hagut d'adaptar-se fins al punt de fer alguns retocs horaris.
Lluís Gallardo, el senyor Lluís Gallardo, és advocat especialista en soroll i també és membre de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica. Lluís, molt bona tarda.
Bona tarda.
Estem parlant avui del soroll, dels patis dels col·les, dels veïns. Lluís, el soroll que fan les criatures al pati superen, tu que en saps molt del tema, els decibels que marca la normativa, per començar?
Sí, bé, una, sí, sí, efectivament, en qualsevol medició superaran els límits. Això és una cosa que està claríssima. El que succeeix que, bé, en fi, vull dir, és com altra, com qualsevol altra font sonora acceptada socialment, legitimada socialment, i que per tant es tolera i es tolerava. I és clar, una altra cosa diferent és els altres sorolls que es fan, o les altres fonts sonores que es fan als mateixos patis dels col·legis, diferent al de les criatures, naturalment, que han de sortir a esbargir-se i a desfogar-se, esclar.
Però ara mateix el focus està en el pati dels col·les, les criatures, quina solució hi ha? Perquè, clar, les criatures han de sortir al pati a esbargir-se, també, no?, al llarg del dia, si no, malament.
Sí, bueno, això, com he dit, i ho repetiré fins a la sacietat, el problema no és el soroll de les criatures. Això, en tot cas, si hi havia conflicte abans, era ja un conflicte que ja existia abans, i ara el que succeeix que és que ha aflorat, vull dir, ha explotat, no?, amb aquesta nova sensibilitat que sembla que amb la que hem caigut, no?, després de la pandèmia, i sobretot també perquè hi ha una mena com una moda que hi ha ara de llogar els patis dels col·legis per activitats extraescolars per tercers aliens a l'escola, que no és més que un abús, i que es fa cada dia fins a les 10 o les 11 del vespre als entrenaments, i el cap de setmana també fotem-li, a partir de les 8 o les 9 del matí d'un dissabte i un diumenge, doncs toca aguantar partit fins a ben entrada la tarda. Esclar, això ha fet explotar el tema, i aquí s'ha arrossegat tant el que són les activitats extraescolars com el mateix pati escolar, per dir-ho així. Esclar, aquí ja ha sigut tot un conglomerat de tot, i esclar, focalitzar-ho només amb el soroll que fan els crios als patis no és exactament...
No és el problema i no és exactament el conflicte que hi ha hores d'ara, no? La història és que molts centres abusen de l'ús dels patis, no? En hores que no són lectives, poder, Lluís?
Exacte, vull dir, aquí... És que no sé per què hi ha hagut ara aquesta moda, després de la pandèmia, de... Vinga, ara llogarem el pati... Suposo que per la crisi econòmica, no ho sé exactament, o per incrementar els beneficis de l'escola o l'institut que sigui, de dir, bueno, mira, ara com tenim un pati, la mar de xulo, amb la seva pista de bàsquet dibuixada o les seves porteries de futbol, ara ho llogarem tant als mateixos de l'escola com a aliens a l'escola, a partir de quan acaba l'horari lectiu, no? Posa-li les 5 o les 6 de la tarda, i des de les 7 de la tarda fins a les 10 o les 11 de la nit, com ens hem trobat, cada dia hi ha entrenaments, perquè, és clar, llavors el dissabte i el diumenge també hi ha el corresponent partit. I, és clar, el veïnat ha dit, mira, punt, ja suportem cada dia, perquè s'ha de suportar naturalment el soroll que fan les criatures, en algun cas que també s'ha arrossegat, no?, com el cas dels salesians de Barcelona, també es va arrossegar, no?, el pati escolar, per dir-ho així, en horari lectiu, i el que s'ha fet en algun cas és dir, bueno, doncs mira, farem una mesura correctora, que hi hagi menys aforament, els repartim més en l'horari, no?, els crios, reduïm una mica, per així fer-ho una mica més tolerant tot, no?
I estic entès que també l'Ajuntament vol modificar una mica la normativa, sí, perquè les instal·lacions dels centres educatius no s'equiparin, per exemple, al soroll o la fresa que fan els bars. Tu creus que això s'acabarà fent, aquest canvi de normativa? Com ho veus?
És possible. El que succeeix, que des del punt de vista estrictament legal, és un disbarat d'una envergadura que, si l'escrius en una facultat de dret en un examen, et suspenen. A veure, l'Ajuntament està a la base d'una piràmide que s'anomena jerarquia normativa, i l'Ajuntament, diguem, per dir-ho així, amb tots els respectes, és l'últim mono legislatiu, i ha de respectar totes les legislacions que té per sobre, des de la llei del Parlament fins a les lleis estatals, en el seu cas, no? I fins i tot la Constitució. Llavors, és clar, no pots modificar una ordenança, val? O sigui, l'Ajuntament no pot modificar la seva pròpia ordenança vulnerant el que diu una llei superior, com és l'article 3 de la llei 16-2002 de protecció contra el soroll, la d'aquí de Catalunya, que diu molt clarament que totes les fonts sonores, val? Fins i tot els patis escolars i fins i tot els campanars, imagina't, estan sotmesos a la llei. Per tant, l'Ajuntament això no pot fer-ho. Què ho farà? Doncs, bueno, efectivament, mira tot el que va fer la Colau amb tot el que són els eixos verds aquests de Consell de Cent, etcètera, que han estat anul·lats per la justícia, per aquest mateix argument.
Yeah.
Perquè han de respectar la llei superior.
Clar. Lluís, torno per rata de les solucions. Les solucions al tema dels patis de les col·les, quines serien? Vull dir que es fes un ús només pel col·le, i quan acabés el col·le aquests patis deixessin d'utilitzar-se per altres activitats?
altres activitats.
Bueno, activitats no... com jugar o per fer partits de bàsquet o entrenaments d'altres equips, no?
No, això no ho sento molt. Vull dir, el que ataquem de moment i estem lluitant per erradicar-ho és aquesta pràctica abusiva de que cada dia tinguis entrenament si el cap de setmana partit. Ho sento molt, vull dir, és que és una activitat mercantil, és com obrir un bar, per dir-ho així, grosso modo, no? És com obrir la terrassa d'un bar al mig del carrer, mira, doncs perquè així doncs tinc un ingrés extra. No, ho sento molt, perdoni. Hòstia, ha de complir una normativa i ja està. I per tant, llogar el pati a tercers o fins i tot a la mateixa escola per fer aquestes activitats extraescolars que tinguin aquest grau d'impacte acústic, home, si és un dia no passa res, o un cap de setmana per dir alguna cosa al mes, no? Que hagin de fer el partit als crios, doncs molt bé, ara això cada dia ho sento, però no ho atacarem,
Lluís,
perquè a més no compleixen normes, vull dir, quan es fa una sonometria l'assumpte ja té el compte enrere marcat.
Parlant globalment de sorolls, quins són els sorolls que més denuncien els ciutadans quan venen a l'Associació de Catalana contra la Contaminació Nuclear Acústica, quins són?
Clar, fins ara el tema reina, no? El tema rei és l'incivisme veïnal, això suposa o suposava gairebé el 60% de les queixes i consultes, que en són gairebé 1.000 a l'any, i o sigui que estem parlant d'un volum molt gros, però ara des d'estiu 2021 el tema reina són els patis dels col·legis, vull dir, abans ens venia una o tres queixes com a molt a l'any, i ara ens ve de mitjana una a la setmana. Clar, aquí vam dir, clar, i arrosseguem, imagina't, gairebé dos centenars, i vam dir, aquí ha passat alguna cosa.
Això dels patis dels col·les va per Culebrot, Lluís? Serà...
Sí, això s'ha d'acabar. Nosaltres el que hem proposat és, miri, deixen en pau la normativa, perquè modificant la normativa amb això no se solventarà un problema que existeix des de fa temps, val? I el que s'ha de fer és aplicar una disciplina a favor dels drets al descans i a la intimitat del domicili dels veïns i de les veïnes afectades, i és a respecte de les activitats extraescolars, val? Això ho sento molt, però amb això s'han de buscar un indret habilitat per fer aquestes activitats. Una cosa és sentir a les criatures el que criden, bueno, en fi, vale, i s'estan desfogant. L'altra és els pitidos dels àrbitres, 4 hores seguides, el marcador, els pilotassos, etc. Això són tipus de soroll molt diferents, i per això es fan intolerables.
Doncs no tenim temps per més. Hem escoltat a Lluís Gallardo, que és l'advocat especialista en soroll i també membre de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica. Lluís, gràcies per atendre's. Bona tarda i fins a l'altra ocasió.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Joan Balloni, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, parlareu del Barça Atlètic de Madrid, eh?
Sí, tenim demà a Montjuïc un gran partit per tancar l'any. Es disputa aquest cap de setmana l'última jornada de Lliga de l'any. Els dos empatats a 38 punts. Barça primer, Atlètic de Madrid segon, amb dinàmiques molt oposades. El Barça amb la baixa importantíssima de Lamine Yamal. L'Atlètic de Madrid que arribarà amb tots els disponibles. Avui obre la jornada el Girona. Rep el Valladolid a partir de les 9 de la nit a Montilivi. L'Espanyol jugarà el seu partit diumenge a la tarda al camp de la Unió Deportiva Las Palmas. En bàsquet tenim avui partit d'Eurolliga també, Virtus de Bolonia-Barça, i atenció als amants del pàdel, que hem quedat per parlar després amb Fernando Velasteguín, 16 anys, número 1 del pàdel mundial, s'acaba de retirar, demà rebrà un gran homenatge al Palau Sant Jordi.
S'ha retirat, Déu.
S'acaba de retirar, sí.
Déu-n'hi-do-let. Molt. No us perdeu, Esports Cope, 3 i 5, que vagi bé, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
I continua el migdia Cope, ara arribarà Pilar García Muñiz amb la tarda, i ara seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau. We'll be right back.